directe a Veus, el resum informatiu de la setmana.
Molt bon dia, un dissabte més emprenem aquest resum informatiu d'allò que s'ha comentat als espais d'informació local de dilluns a divendres. Començàvem dilluns 16 de desembre amb aquest titular. Molt bona acollida, una nova temporada dels Pastorets de l'Escala. Representaven a la sala polivalent amb un muntatge dirigit per Ramon Manent i amb més d'una cinquantena de participants. La sala es va omplir en la sessió de diumenge, no tant en la de dissabte. N'escoltem un parell de fragments, escoltem també la valoració que en feia en calent, just al final de la segona sessió, el director Ramon Manent.
Bé, ha sigut, no sé com dir-ho, tot el que esperàvem. Molts caps de setmana treballant, pencant, ensejant, i al final la recompensa de la representació amb el públic és quan apareix el fruit i es viu i es gaudeix doncs, de tota la feina feta. Especialment avui, diumenge, ha sigut potser més tranquil, més relaxat, perquè ja teníem la garantia de que ens ho sabíem, i ha anat molt bé, estic molt content. Jo avui la tentació aquesta m'està venint, perquè a partir d'aquí, de quan ja vas més tranquil, és quan pots disfrutar més i esperar que la gent vinguin més, també, és clar. Això també depèn de la capacitat de convocatòria que tinguem. Avui s'ha notat una comunicació directa i intensa, vull dir, el públic responia molt bé a les bromes, els acudits, les facècies i... Ha sigut més càlid que ahir, per dir-ho d'alguna manera. Sí. És el meu desig i la companyia del Mas Torrat, que ja l'anem anomenant així, es va consolidant. Hi ha un equip molt bo, hi ha uns actors que s'hi entreguen amb molta afició, una gent que es dediquen a l'escenari i a l'escenografia amb molta empenta i l'equip de llums i de so també és molt bo. Vull dir que s'ha creat un equip que jo crec que té continuïtat. Tindrà, espero, desitjo.
Vaja, que no sigui res. I si per cas us cou massa, poseu-vos-hi paper d'estrassa, que diuen que va molt bé. I penseu en la Dolors Bassa, que allà dins no hi hauria de ser.
Multitudinària presentació de la biografia de Martí Rouret. L'autor Rafael Bruguera va estar acompanyat de la catedràtica emèrita Ana Maria García, de la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana Marta Vilalta i del president de la Fundació Josep Irla, Joan Manuel Tresserres. Els escoltem a tots ells.
Que l'Escala guarda un magnífic record de l'etapa del conseller Tresserres, perquè va coincidir amb l'aniversari dels 100 anys d'inici de les excavacions Empúries i amb un fet molt i molt rellevant per a tots els escalencs, que va ser el retorn de l'Escolapi, una reivindicació històrica llarga que finalment va ser possible gràcies a la intervenció determinant en aquell moment del conseller Tresserres. Per tant, conseller, us estem agraïts, l'Escala us està agraïts, i jo crec que és moment de recordar-ho, malgrat que avui el protagonisme, doncs, òbviament, el té Martí Rouret, un escalenc il·lustre, en tenim pocs, però aquest, sens dubte, n'és un, i el treball que fa Rafael Bruguera jo crec que és magnífic, i el treball que rep el recolzament de la Fundació Josep Irla, que és una fundació que té com a objectiu la recerca històrica i la difusió històrica, doncs fan possible aquest acte.
I les comparacions sempre són odioses, però sí, moments com les presons polítiques que es viuen actualment o les situacions d'exili, doncs també ens recorden massa aquells moments de lluita d'altres persones que ens han precedit. En tot cas, tenim un deute molt gran, un deute immens amb aquella generació del catalanisme republicà, de dones i homes que tant van lluitar per deixar-nos un món millor, que van lluitar pels drets, que van lluitar per les llibertats, per drets i llibertats que ara tenim o que ara pels quals hem de tornar a lluitar, però que evidentment amb el màxim compromís ho seguirem fent per tal de poder seguir transformant la societat com ells van somiar que es podia transformar, i ho van donar tot per tal de poder-ho aconseguir.
Penso que es fa justícia a les persones recordant el personatge públic, però que també es fa justícia recordant que són persones de carn i ossos i que allò que es va perdre són vides, i moltes, que és una tragèdia terrible, una tragèdia pel nostre país, una tragèdia per tantes i tantes persones.
Desmentir novament la remorologia popular, sovint amb bona fe i altres vegades amb mala fe, que atribueix el bombardeig que va patir l'Escala el dilluns 23 de gener del 39, en el qual van morir 15 escalencs i escalenques, a la presència de Martí Rouret a l'Escala. D'entrada, els culpables del bombardeig són els que van bombardejar, òbviament, i Martí Rouret tenia tot el dret, si li donava la gana, d'estar a casa de la seva família. Però és que no hi era. I sabem exactament aquell dia 23 de gener i els dies anteriors i els dies posteriors el que va fer Martí Rouret hora a hora. I ho hem pogut reconstruir una mica, i també s'explica en el llibre.
Doncs bé, nosaltres el que voldríem amb aquestes biografies és rescatar trossos de memòria protagonitzats per unes persones que volem sentir pròximes i que eren normals i al mateix temps en bona mesura excepcionals. I crec que el cas del Martí Rouret, a més ara després de sentir-te fent resum i aquest destacat d'aquestes últimes activitats que se li encarreguen, això és una persona complexa, singular, peculiar, però al mateix temps també normal, però capaç de fer coses excepcionals. I és en raó d'aquestes qüestions que nosaltres els reivindiquem.
Els alumnes de quart de l'Escola L'Escolapi representen una obra de teatre amb el canvi climàtic com a fil conductor, una activitat que ja fa anys que forma part de l'escola, on després de 10 sessions els alumnes representen davant els seus companys i pares la seva evolució actoral. Escoltem la directora d'aquesta iniciativa, Elisenda Trias.
Doncs això és fruit d'aquestes 10 sessions de teatre que fem dintre l'escola, en aquest cas a l'Escolapi, que fem amb els nens de quart. I aquest tema, aquest any, doncs vam dir de què podem parlar, doncs del canvi climàtic. I la veritat és que és una cosa que de seguida els va engrescar moltíssim a ells, tot i que no entenien com podien fer un espectacle, algo teatre sobre el canvi climàtic, no els hi quadrava molt la cosa. Però sí que vam tenir una primera sessió que va ser molt de parlar amb ells, de que m'expliquessin què sabien sobre aquest tema i quines coses doncs, els hi preocupava. I a partir d'aquesta primera conversa vam engegar l'espectacle, vam fer la primera escena d'aquest espectacle, era a partir d'aquesta conversa, que cada un doncs, va triar una paraula com representativa sobre el tema, i aquí va començar tot. Llavors jo vaig dedicar a buscar poesies també que parlessin sobre el canvi climàtic, sobre el medi ambient, i aquí hem arribat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 17 de desembre, crònica del ple. El ple municipal aprova els plecs de clàusules que regularan els contractes de serveis bàsics com el subministrament d'aigua potable o l'enllumenat públic. Va ser l'última sessió ordinària de l'any on s'aprovava l'última modificació de crèdit i una sol·licitud de carreteres perquè millori els accessos al cementiri i a la cruïlla de Cinclaus. Escoltem la crònica que vam emetre aquell dimarts 17 de desembre. L'aprovació del plec de clàusules per a la contractació dels serveis d'abastament d'aigua potable i d'enllumenat públic van ser els punts que generaven més debat en la sessió plenària d'ahir al vespre. El del servei d'aigua potable per una contractació d'un any, més possibilitat d'un mes de pròrroga. El de l'enllumenat per un període de 5 anys. Era l'últim ple ordinari de l'any i, com a tal, es va aprovar una modificació de crèdit per acabar de fer front a tots els pagaments pendents. Es van aprovar la relació de llocs de treball 2020, un conveni de col·laboració entre els municipis que formen part del Parc Natural del Montgrí, la sol·licitud de tramesa al Servei de Carreteres de Girona perquè estudiï la millora dels accessos a la carretera Girona 623 entre l'Escala i Viladamat, especialment en els punts perillosos com l'entrada del cementiri o del camí de Cinclaus. Aquests, entre d'altres aspectes d'àmbit municipal. Escoltem-ne el balanç que en feia l'alcalde Víctor Puga.
Bé, un ple en el que hi havia moltes propostes, una diversitat de propostes que provenien pràcticament de totes les àrees, l'àrea econòmica principalment, perquè es tracta de pagar les factures que queden pendents al final d'any, obligacions concretes, i per tant aquí doncs, hi ha ajustos de diferents partides i cada àrea fa la seva proposta i és doncs, habitual que a l'últim ple de l'any això succeeixi. També l'àrea de promoció econòmica, aprovàvem un conveni de col·laboració amb el Parc Natural del Montgrí i les Medes Baix Ter, també s'hi sumen la resta de municipis que formen part del parc, per tant un tema de promoció important per seguir doncs, promocionant en definitiva el territori, aquest espai natural fantàstic en el que ens trobem, i fer-ho de la mà del Parc Natural, de la direcció i de la resta de municipis, pensem que és la manera de fer-ho. Temes importants de serveis tècnics, de contractació bàsicament, de dos serveis fonamentals, la llum, l'enllumenat públic, també fèiem un contracte, o en tot cas iniciem la tramitació per adjudicar un contracte de 5 anys en el que l'eficiència energètica té un pes important pel que fa a la inversió, que es faria el primer any i s'iria amortitzant al llarg dels 4 anys restants. El tema de l'aigua, de la gestió de l'aigua, també sobre la taula, és un debat doncs, que hem tingut en moltes ocasions, en quin model de gestió, en aquest cas no es tractava de debatre en quant al model, sinó donar continuïtat a una tramitació administrativa que ja s'havia doncs, iniciat el març d'aquest mateix any, 2019, i que per unes al·legacions doncs, ara s'ha hagut de modificar la proposta de ple de clàusules, però en definitiva pensem que està enfocat en la bona línia, és un plec d'un any en procés de pròrroga d'un any més, i seguretat del primer trimestre d'aquest any vinent, 2020, estarà adjudicat i per tant tindrem una nova empresa concessionària que gestionarà l'aigua a l'espera de que la planta de tractament es construeixi també en aquest 2020 i finalment es debati sobre el model i sobre un contracte de més durada. En definitiva, potser aquests són els punts més destacats del ple, un ple de tancament de l'any, insisteixo, per tant un ple en el que es posen sobre la taula diferents propostes, el debat que va ser intens, va ser un ple llarg, però en definitiva jo crec que amb la bona voluntat de tots els grups doncs, tanquem un període anual, un exercici doncs, diferent, singular, perquè hi ha hagut unes eleccions al mes de maig, però encarem una legislatura a partir d'aquest pressupost que vam aprovar el mes de novembre i les ordenances i amb un consens jo crec que ampli per fer bona feina a partir d'aquest gener de 2020.
Els plecs de clàusules dels serveis d'aigua i d'enllumenat públic van ser aprovats amb els vots favorables de l'equip de govern més Junts per Catalunya. S'hi abstenien les regidores d'Esquerra Republicana i votaven en contra els regidors de Gent de l'Escala i En Comú l'Escala. Aquests eren els seus posicionaments. Escoltem per aquest ordre Edna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Vishal Shahani, de Junts per Catalunya, Carles Carlà, de Gent de l'Escala, i Albert Pons, d'En Comú l'Escala.
Ja vam votar a favor d'aquell contracte, segurament supeditat que estem a favor de la construcció de la planta potabilitzadora, i aquest contracte al final està supeditat a aquesta construcció i no hipoteca futures legislatures. El tema de la llum és a part, és un contracte que passa per primera vegada per ple, aquest ens preocupa una mica més perquè al final compromet no només aquesta legislatura sinó l'inici de la següent, en el qual el consistori amb tota seguretat haurà canviat de cares, i el que hem fet és és assegurar-nos que aquest contracte preveia que s'arreglessin els talls de subministrament que s'estan produint, no només al casc antic, que és cert que ara s'han aguditzat a la zona del casc antic, sinó repetidament en altres zones del poble, com Riells, La Clota, Montgó, que es van repetint aquests talls de llum incansablement i que no hi ha manera de que se solucionin. Hem preguntat al govern si això estava contemplat en aquest nou contracte. No ens han aclarit massa bé, o en tot cas ens han dit que sí que es posaran un sistema per detectar abans les avaries, però no un sistema per erradicar aquest tipus de talls. Llavors, bé, tampoc hem votat en contra, perquè certament és la primera vegada que un contracte d'aquest tipus inclou inversió en mesures d'eficiència energètica, cosa que pensem que s'ha d'introduir en totes les coses que fa el consistori des de ja mateix, si no des d'abans, i per tant ens hem abstingut una mica amb el cor dividit entre aquests problemes de subministrament que no veiem clar que el contracte solucioni i aquesta agradable sorpresa que és que contempli el tema de l'eficiència energètica.
Lo primer a dir que acabem l'any 2019 i ha començat aquest any una nova legislatura. Lo important seria sobretot una bona comunicació entre el govern, que sabem que té majoria absoluta, i l'oposició. Nosaltres sempre hem sigut partidaris de donar suport sempre i quan hi hagi una bona governança. Hi ha dos punts bàsics sobre els que m'agradaria donar llum. És la contractació del servei de l'aigua potable i sobretot del servei d'enllumenat. Són dos punts que sempre han sigut molt, molt criticats des de la ciutadania per sobretot la qualitat de l'aigua i la qualitat de l'enllumenat, que aquest poble es mereix uns serveis molt més bons dels que tenim. Jo crec que en el futur, amb aquestes contractacions, segurament el govern ha fet un treball de fons i tindrem un bon servei. Per això nosaltres vam votar a favor dels dos punts, però sempre seguirem vigilants de que l'aspecte qualitatiu d'aquestes dues contractacions es garanteixi.
Nosaltres des de Gent de l'Escala, quan vam tindre tota la documentació damunt de la taula, vam fer una aportació de millora i de qualitat, esperant aquesta iniciativa des del principi de la legislatura de diàleg i voler-ne parlar, i hem tingut la gran sorpresa que no se'ns ha contestat. La proposta que nosaltres fèiem era una proposta qualitativa. El que nosaltres demanem és que decidim entre tots, tant el consistori com el poble, què significa qualitat, i un cop tinguem la qualitat definida, obliguem a les empreses que ens la donguin, perquè fins ara el tema de sancions està definit per ells i són els tècnics els que decideixen fer la sanció, i fins ara no hi ha hagut sancions mai de cap tipus. Per tant, el que quan una empresa externa vingui i ho auditi. La sorpresa ha sigut que continuen dient-nos que estan oberts al diàleg, però un simple email que els hi demanes per assentar-nos per poder explicar no l'han tingut en compte i no han tingut resposta. Per tant, nosaltres seguirem amb la línia d'aportar tot el que puguem, però si la línia de treball és aquesta, al final l'únic que farem és picar pedra.
Primer, perquè va en contra del nostre model de gestió de l'Ajuntament, i segon, no ho volem convertir estrictament en un debat estrictament ideològic, sinó que sabem que la legislació vigent el que ens diu és que hi ha d'haver una memòria acreditativa que justifiqui que és molt més viable en criteris de racionalitat econòmica l'externalització d'aquests serveis que no passen a tomar-los des de la gestió municipal. Nosaltres ja en diversos plens hem demanat, perquè sabíem que estàvem tramitant aquesta licitació, si aquestes memòries existien, i en cas que existissin que ens les enviessin. A dia d'avui, des del primer ple que hi va haver, em penso que va ser el 7 o el 8 de juliol, els vam demanar i no els hem obtingut. Per tant, més enllà de que potser el contracte de l'aigua només és un any i per tant no hipoteca la legislatura, sinó que aquest debat es pot entomar al llarg d'aquesta legislatura, el simple fet de no haver pogut rebre aquesta informació doncs ens fa sospitar que potser aquest debat no s'acabarà entomant mai i que senzillament es redueixi a debats merament tècnics. D'altra banda, pel que fa a la licitació d'enllumenat públic, el mateix, aquí sí que hipotequem aquest contracte perquè és de 5 anys, se'ns ha explicat doncs, que hi ha unes certes millores com són inversions que van en la gestió mediambiental i també en la reducció de consum, però novament a nosaltres ens agradaria veure si realment és molt més econòmic fer-ho d'aquesta manera o no passi en tomar la gestió directa de l'enllumenat públic des de l'Ajuntament de l'Escala.
Altres posicionaments destacats van aparèixer, per exemple, en l'apartat de pregs i preguntes. Aquí, el grup d'Esquerra Republicana plantejava dues qüestions vinculades, una amb la il·luminació nadalenca, l'altra amb la senyalització d'una zona per atletes. Enna Estrems.
Hem rebut dos peticions de dos col·lectius diferents. Els comerciants de Riells ens han comentat que la il·luminació de Nadal és molt pobra a la zona de l'Avinguda Montgó. Ens trobem que hi ha prop d'una cinquantena de comerços oberts entre setmana i cap de setmana a la zona de l'Avinguda Montgó i que està il·luminada, doncs, com per exemple l'Avinguda Riells, en el qual n'hi ha dos. Llavors ens demanen, sisplau, si per l'any que ve es pot contemplar una il·luminació similar a la de l'Ave Maria, i hem volgut reflexar aquí al ple. I llavors una proposta que portem estudiant fa unes setmanes, que és que en molts municipis, en ciutats costaneres com Sant Sebastià, Tarragona, Barcelona, La Corunya i d'altres que hem trobat, el que s'està fent és senyalitzar les zones on la gent va a córrer amb senyals verticals que marquin els metres pels quals s'està corrent. Llavors això facilita molt la pràctica de l'esport. Molta gent va a córrer per hobby, però la majoria van a córrer perquè entrenen per després fer curses, fan sèries, i que creiem que amb una inversió molt mínima es pot fer un gran bé a la gent que practica aquest tipus d'esport. Ens hem posat a disposició del regidor d'esports per si vol treballar amb nosaltres conjuntament aquesta proposta. Tenim informació que hem recollit d'altres ciutats i quedem a l'espera de que puguem tenir una trobada amb ell i mirar de tirar endavant aquest projecte.
Per la seva banda, Junts per Catalunya destacaven la preocupació que senten en temes de contractació de personal. Vishal Shahani.
Des de Junts per Catalunya sempre hem fet també hem volgut sempre donar importància a lo que és la contractació del personal. Amb una comissió econòmica jo mateix vaig demanar sobretot que abans de fer una contractació de personal, veure lo que falta, o es faci un bon estudi de veure amb quins serveis falta més personal o no. Vale? També nosaltres vam decidir apoyar el govern, però sempre i quan hi hagi una bona comunicació entre els grups polítics.
I en Comú l'Escala van votar en contra en un punt aparentment menor, com era l'adjudicació de places a Plaça Catalunya. El motiu, el fet que no tenien la informació pertinent. A Precs i Preguntes, Albert Pons reiterava la petició que reuneixi la taula d'habitatge.
Era un punt merament tècnic, però novament nosaltres fa mesos que vam demanar com està actualment aquest contracte. Sabem, perquè va passar pel ple, que aquest any s'amortitzava l'última quota, per així dir-ho, de 200 i pico mil euros, però que tampoc sabem la duració del contracte pel que fa a la gestió de la zona blava, la gestió del pàrquing subterrani, etc. Per nosaltres entomar aquest tipus de debats, doncs volem tenir la informació i la documentació. La vam demanar al juliol, no la teníem, ens hem votat en contra. Ha demanat al senyor regidor Josep Bufí, que es va comprometre doncs, a convocar la taula d'habitatge a les diferents entitats tècnics i polítics doncs, per entomar l'emergència habitacional que patim aquí a l'Escala, i que, en fi, sí, que podia ser que aviam si ho podia fer abans de la contractació del tècnic de la gestió d'habitatge, perquè entenem que això es pot allargar i que potser fora bo que donguessin compte de les actuacions que fa l'Ajuntament en aquests agents que estan acostumats i amb molt bons resultats a tractar l'emergència habitacional, i en fi, ell s'ha compromès que el mes de gener o això, febrer els convocarà.
L'enregistrament íntegre del ple podreu seguir-lo en els diferents espais talls de ple que podreu escoltar avui, demà i demà passat al punt de les 3 de la tarda per Ràdio L'Escala, o a partir d'aquesta tarda també al web radiolescala.cat. Després de 4 anys de projecte Sèpia, aquest 2020 el projecte passarà a mans dels pescadors. Aquesta prova mantindrà el suport del projecte Sèpia, el qual continuarà amb la seva tasca de conservació, divulgació i sensibilització ambiental. Se'n parlava de tot plegat el matí de dimarts al Maram. I escoltàvem les veus de Boris Weizmann, Isaac Moya, Mapi Carabús i la regidora Marta Rodeja.
Hem creat un manual de bones pràctiques per a la instal·lació de sepieres, bueno, té un nom molt llarg. La idea és que aquest manual se li serà entregat als pescadors que vulguin continuar, perquè tinguin perquè si pugui quedar ben clar per escrit quin és el procediment per incubar els ous i quin és el procediment per posar les sepieres de producció. Després de tots aquests anys que hem tingut experiència, doncs els transferim els coneixements que hem adquirit als pescadors artesanals. Això és el que, això és el que hem estat fent durant aquests 4 anys i el que pensem continuar fent a partir d'ara. O sigui, a partir d'ara això hem tancat un cicle en el qual nosaltres hem anat aprenent, hem anat adquirint coneixements, hem anat fent una feina que considerem que és molt important i ara cedim el protagonisme als pescadors, nosaltres ens posem una mica darrere, continuarem actuant, però la, volem que això ho agafin ho agafi el sector.
Aleshores, estem contents d'haver conegut doncs, l'impacte que pot tenir aquest projecte. Seguirem fent-el per naturalesa, perquè no hi hauria una altra manera d'entendre que podem fer alguna cosa positiu. Som uns quants que estem molt engrescats en continuar amb el projecte i ens faltarà doncs, la peça aquesta de poder arribar doncs, en el consumidor a través del producte, que és la peça aquesta clau que ja fa temps que balla, però estem treballant a través d'aquesta associació per crear aquesta estructura i poder arribar doncs, amb aquest producte, amb aquest valor afegit, amb aquesta certificació doncs, a les taules de la gent. L'idea doncs, és cedir tot aquest material i que el projecte sigui una mica autònom, que els mateixos pescadors que estem implicats doncs, tirem del carro, que creem nosaltres aquest hàbitat temporal de reproducció, que són les sapieres, les branques, i el dia a dia amb la recuperació d'ous i incubació la seguirem fent nosaltres. Segur que el projecte SEPI haurà d'estar donant suport i una mica de pautes, perquè és una cosa que aquest any serà el primer. Fins ara totes les incubacions el pescador l'únic que feia era recuperar els ous de les xarxes, dels arts de pesca i portar-los a port. Tot el manteniment de vivers, les estades de viver incubadores, el manteniment, instal·lació de l'instal·lació ho feien des de Projecte Sèpia. L'idea que us comentava amb Boris és que hem creat aquest manual perquè el pescador, a part de tenir les eines, doncs tingui les pautes i sàpiga com fer-ho.
Són molts o pocs? No ho sé. Són. I lo important és que els pescadors han fet algo diferent per millorar el medi. O sigui, els pescadors a què es dediquen? A matar peix, perquè aquesta és la feina. Pues, a més de matar peix, s'han dedicat a millorar l'entorn en el qual estan treballant. A millorar, per un costat, el seu lloc de feina i, per l'altre, el medi ambient en el qual ells treballen. Sí? I a millorar les espècies.
El projecte Sèpia, aquí ens ha ofert una activitat exemplar per poder explicar als nens tot això que hem dit. Per tant, tots els nens de totes les escoles del parc passen per una activitat de Projecte Sèpia en la que pretenem que quedin una mica tocats i impregnats d'aquest sentiment de conservació del mar. Per tant, bueno, pensem que doncs, és una activitat que hem de promoure i que no podem deixar que no podem deixar de fer de cares als propers anys.
Veiem doncs, que té sobretot una visió molt transversal. No? Ens parlaven de les quatre potes una mica del projecte, tant la mediambiental com la de divulgació, com la d'economia local, com la turística, i amb això, doncs, sens dubte, és un projecte que no podíem estar al marge. Beneficia tant a l'escala com a tot el territori, creiem, i en tots aquests diferents àmbits, no? I per tant, és positiu amb quatre, multiplicat per quatre, no? I que tot això tingui una repercussió en el turisme i en la promoció turística, doncs ja és com tancar el cercle, no? Vivim en una àrea turística, hem de poder créixer turísticament o desenvolupar-nos, més que créixer potser segurament és desenvolupar-nos turísticament, arribant a aquesta maduresa de poder tenir un turisme sostenible que també conscienciï el visitant que ve en el nostre territori.
L'Institut del Pedró posa en marxa la segona edició del concurs Juga-t'ho, amb el qual vol promoure el gust per la lectura entre els alumnes i la població en general. Aquesta setmana s'ha publicat la segona prova, que gira entorn al món de la novel·la gràfica. Margarita Vidal, bibliotecària de l'Institut i impulsora del Juga-t'ho.
El curs, com ja sabeu, va sortir a partir d'una idea de Bibliorevolució i es tracta doncs, de intentar que les activitats relacionades amb la lectura vagin més enllà del centre, vagin més enllà del que són les parets de l'institut i englobi no només qüestions literàries, sinó culturals, una mica de tota mena. Sí, consisteix en una prova relacionada amb la novel·la gràfica i el primer que hauran de fer els participants és comparar la línia editorial de DC i Marvel. En segon lloc, haurien d'inventar i descriure un personatge que tingui característiques d'un i de l'altre i dibuixar-lo. Sobretot, ens agradaria doncs, que penséssiu que els llibres, la lectura i la cultura no són avorrits i que us ho podeu passar molt bé llegint, comentant i fent activitats creatives en relació a tot aquest món que és molt important doncs, que formi part de les nostres vides. És una prova sorpresa i els que volen participar doncs ho fan davant del públic que vulgui anar a veure-ho. Esperem doncs, que hi hagi també molta participació en aquesta última prova i, com hem dit abans, ho fem així, vinculat al municipi, perquè pensem